Només el 65% dels ciutadans de Catalunya, València i les Balears saben parlar bé el català. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Que la salut del català a casa nostra no és bona, no és res que no sapiguéssim abans, però avui la Plataforma per la Llengua ha posat dades sobre la taula. En general, els ciutadans que parlen bé el català no superen el 65% als territoris de parla catalana, com són Catalunya, part de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Així, això contrasta amb l'ús que hi ha del castellà, que asseguren parlar-lo bé al 95% de la població. Unes dades que arriben en un context on Partit Popular i Vox governen junts, per exemple, València i les Balears, precisament amb atacs i amenaces reiterades a l'ús del català. Segons ells, es parla més del compte. Aquí, per tant, tenen les dades. Altres dades que destaquen d'aquest informe és que el català va per barris. De fet, només és la llengua habitual del 5% dels joves que viuen a nou barris i el seu ús no arriba al 50% a cap dels districtes de la capital catalana, de la ciutat de Barcelona. Tot plegat ens hauria de fer reflexionar i implicar-nos més en l'ús i aprenentatge de la llengua catalana. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Des de la Plataforma per la Llengua avisen que els governs de PP i Vox són una amenaça pel català i toquen el crustó també als socialistes.
El seu president, Òscar Escudé, que ha recordat que els governs socialistes que hi ha hagut els últims anys al territori de parla catalana no han estat capaços de revertir la situació generada pels seus antecessors. Pel que fa a la desprotecció jurídica, han dit que va més enllà d'una manca de regulació que es protegeixi eficientment la llengua i hi ha atacs i hostilitats.
Estem davant d'una situació complexa. Això no us estaré descobrint res. Una situació complexa que, per una banda, té amenaces i debilitats, motius reals i molt importants de preocupació, però, per altra banda, també tenim motius per l'optimisme.
Per això, l'entitat que ha tornat a fer una crida als catalanoparlants a millorar els seus hàbits lingüístics i a no canviar la llengua quan els sembla que no els entendran.
És allò tan senzill d'anar a la fleca i demanar una barra de pa i no de pan, per exemple. Mentrestant, a Madrid, govern català i espanyol estan pendents de signar aquesta setmana l'acord que van assolir ahir per la construcció de la ronda B40 del Vallès. Aquest matí, però, des de Ràdio Estel, la candidata i número 2 d'Esquerra al Congrés, Teresa Jordà, ha avisat que no es posarà ni un gram d'asfalt si abans la Generalitat no ha cobrat.
Lo obvi, lo lògic, perquè al final, els encaixos amb les mans i els acords amb les mans es fan amb aquells que compleixen.
Teresa Jordà, d'altra banda, també s'ha posicionat sobre la campanya abstencionista que promouen altres sectors de l'independentisme i ha dit que aquesta no pot ser la resposta dels independentistes a les generals del 23J. Tot això passa en un dia on també a Madrid Pedro Sánchez estrena presidència de la Comissió Europea amb una reunió amb els mandataris.
Doncs sí, Sánchez i Ursula von der Leyen, que estan reunits a aquesta hora per analitzar l'agenda de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. Un dels objectius del mandat serà culminar el pacte sobre migració i asil. Aquest, però, no serà l'únic objectiu. Aquesta tarda, els comissaris de von der Leyen es reuniran amb els ministres espanyols per posar sobre la taula aquelles problemàtiques que més els preocupen i poden marcar també l'agenda política comunitària els propers mesos.
Ho seguirem també des dels serveis informatius d'aquesta casa, mentre estem pendents també de si s'esclareixen les causes que han portat un turista a matar la seva parella aquesta nit passada en un hotel de Salou. Els dos, víctima i agressor, són europeus i l'home l'hauria matat ofegant-la.
Els Mossos d'Esquadra han tingut el presumpte autor, que és un home de 30 anys. Ni la dona ni el detingut tenien residència a l'estat. En els moments no hi ha possibilitats d'acreditar antecedents de violència entre la parella. El jutjat de violència sobre la dona s'està encarregant del cas.
I anirem també avui fins a la Garrotxa, concretament fins als municipis de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles, que es troben sense cobertura als telèfons mòbils des d'aquest passat divendres. Ràdio Estel ha pogut parlar amb l'alcalde de les Planes, Marc Puig, que ha denunciat que la companyia, que és Movistar, no els dona cap solució ràpida.
No tenim cap tipus de retorn de saber quan es podrà restablir aquest problema. L'última vegada que hi va haver un incident com aquesta es van tardar uns 7 dies.
Segons els tècnics de la companyia, tot plegat és conseqüència de la tempesta elèctrica que va caure al municipi dijous a la nit i que va malmetre l'antena que dona cobertura als dos municipis.
I això està provocant que moltes persones que viuen en aquests dos municipis de la Garrotxa no tinguin accés al servei de teleassistència i que els comerços no puguin cobrar tampoc amb targeta de crèdit.
De seguida ho ampliem el bloc dels esports. Us explicarem que les obres de l'estadi olímpic Lluís Companys avancen al ritme previst. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Club Blaugrana ha informat aquest matí que ja s'ha acabat la segona fase de la posada a punt de l'estadi, que la tercera fase s'iniciarà d'aquí a 3 setmanes, tal com estava previst.
Un estadi on ja segur que el femení del Barça no hi jugarà els partits de Champions.
No, perquè el president del Barça ha assegurat que a Montjuïc s'hi fan molts actes i molts concerts i que l'Ajuntament de Barcelona els limita molt. Per aquest motiu, Laporta ha explicat que estan plantejant-se que el femení jugui en altres estadis de Catalunya que tinguin un aforament superior al del Johan Cruyff.
I avui la cultura té nom propi, és el de l'escriptor Martí Domínguez, que és el nou premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic per la seva obra Del Natural. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'obra és un assaig molt personal de l'autor i recorre la història de la pintura i ho fa a través de la presència de la natura en l'art. Del Natural arribarà a les llibreries a l'octubre de la mà d'Edicions 62. El premi, que s'atorga cada any a obres originals inèdites en català, està dotat de 6.000 euros.
I també tindrem temps de mirar cap al cel i fer equilibris a l'hora de la cultura amb la fita del funambulista Francesc Nathan Paulin, que aquest diumenge s'ha enfilat a una cinta a 70 metres d'altura per recórrer part del Passeig de Gràcia de Barcelona.
No mira cap avall i no dic no puc, perquè tothom ho pot fer.
Alfredo Martínez, monitor del grup Active Natura, explica que aquesta ha explicat aquesta emissora el secret per no tenir por quan un està a uns quants metres del terra.
El funambulista ha caminat sobre el filferro que hi ha entre les torres de Telefònica i de Generali de la plaça Catalunya en ple centre de Barcelona. La cinta que ha utilitzat fa només 2 centímetres d'amplada. Aquesta actuació ha estat el tret de sortida oficial del Festival Grec Ciutat. En parlem de tot plegat d'aquí uns minuts.
Ara són 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la cinta de Ràdio Estel. Abans, com sempre, sàpiguen quin temps ens espera les properes hores. Una informació que ens apropa, com sempre, el company Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Comencen ja a caure les primeres precipitacions a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i al llarg de la tarda ho faran també a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona. Aquestes precipitacions cap al vespre podrien també afectar la zona dels ports de Tortosa, cap al sud de les comarques de Catalunya. Localment, alguna d'aquestes pluges pot tenir intensitat entre moderada i forta. Les temperatures altes, com les del cap de setmana, màximes de 28 a 33 graus, puntualment una mica més altes a les comarques del Pla de Lleida. De cara a demà, doncs, una jornada molt semblant a la d'avui, amb ruixats i tempestes a la tarda a les comarques de la meitat nord de Catalunya i unes temperatures que es mantindran altes com les d'avui. Aquesta situació de tempestes de mitja tarda a les comarques del Pirineu i del Prepirineu es mantindria també de cara a dimecres i dijous.
Males dades pel que fa a l'ús del català. En els territoris on aquesta llengua és també oficial juntament amb el castellà, només el 65% dels ciutadans que hi viuen el saben parlar correctament. O això és el que diuen. Per contra, el 95% sí que parla bé el castellà. Això ho indica el darrer informe de l'entitat Plataforma per la Llengua, que publica cada any i que s'ha conegut avui. Un informe que es fa en base a 50 dades obtingudes a través de fonts oficials, és a dir, de les mateixes administracions, i d'estudis que fa la mateixa Plataforma per la Llengua.
A Catalunya, el 75% dels encastats han admès expressar-se correctament en català davant del 59,5% dels balears i el 51,6% dels valencians. El percentatge de persones que diuen parlar bé el castellà supera el 95% a Catalunya i el 94% al País Valencià i a les Illes. Aquestes xifres s'han obtingut a partir d'una enquesta on es preguntava als entrevistats per 3 opcions, si no parlen gens el català, si el parlen amb dificultat o si el parlen bé.
I segons la Plataforma per la Llengua, aquesta davallada es deu a la imposició legal del castellà a tots els ciutadans espanyols. Així ho ha explicat Òscar Escudé, que és el president d'aquesta Plataforma per la Llengua.
Estem davant d'una situació complexa. Motius de preocupació i amenaça, bàsicament els podríem agrupar els més importants en 2 punts. Per una banda, la desprotecció jurídico-legal, per altra banda, hàbits perjudicials dels propis catalanoparlants. Motius per l'optimisme, motius que ens permeten pensar que això és reversible. Segur que és reversible, no és que ho pensem, però que ens hem de posar.
L'estudi, d'altra banda, atenció, també ha constatat una majoria social als 3 territoris de parla catalana que reclamen que els funcionaris de l'Estat hagin de saber català per treballar als seus territoris.
Així doncs, el 88% dels encastats de Catalunya consideren que els funcionaris de l'Estat que els atenen haurien de saber el català, el 81,8% de les zones catalanoparlants al País Valencià i el 66,6% a les Illes Balears. La Plataforma ha assegurat que aquesta dada del requisit lingüístic a les Illes Balears i al País Valencià ja és sorprenent perquè aquests territoris han comptat durant anys amb governs autonòmics que han fet campanyes contràries a l'existència d'un requisit perquè els funcionaris sàpiguen català.
I a més, aquest informe d'aquest any també reflexa que el 84% dels catalanoparlants que viuen a Catalunya volen que el català sigui oficial a la Unió Europea. Finalment, Plataforma per la Llengua s'ha mostrat preocupada perquè els jutjats de Catalunya desatenen un 81,3% de les peticions que demanen la documentació en català i que gairebé el 45% dels catalanoparlants de Catalunya no fan servir mai el català per fer cerques a Google o al portal de YouTube.
Altres dades que ha revelat l'informe d'avui és que el català és la llengua habitual de només el 5,1% dels joves que viuen a nou barris a la ciutat de Barcelona i no arriba al 50% a cap dels districtes de la capital catalana. Segons han explicat, el Ripollès és la comarca catalana amb més percentatge d'habitants que s'identifiquen únicament amb el català, seguit del Montsià i el Baix Ebre. Per contra, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès són les comarques amb menys percentatge de població que s'identifica únicament amb el català.
I respecte a l'escenari polític sobre el País Valencià, des de l'entitat dir que els governs de Partit Popular i Vox són un perill i una amenaça pel català, tot i això també ha rebut el PSOE. Escoltem de nou Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua.
I és evident que els governs de PP i Vox són un perill i una amenaça, això és claríssim. També s'ha de dir que els 8 anys de govern socialista, tant a un lloc com a l'altre, no han estat capaços de revertir la situació que havien empitjorat els seus respectius predecessors. Vull dir que no cal que es posin floretes perquè no han fet els deures com caldria.
I en aquest sentit, i com a exemple, Plataforma per la Llengua ha aplaudit les polítiques públiques que s'han realitzat en favor del català a Andorra, on, segons la mateixa entitat, això ha portat que només el 24% dels habitants andorrans parlin català als grans magatzems, però, en canvi, amb els bancs, les assegurances i les gestories ho fan el 74% dels andorrans.
Estel migdia.
Qüestions lingüístiques al marge. La Generalitat i el govern espanyol signaran aquesta setmana l'acord per redactar els projectes de la B40 i de diverses infraestructures per valor de 914 milions d'euros, segons ha pogut confirmar aquesta mateixa emissora. D'aquesta banda, Esquerra i el PSC donen sortida a part de l'acord dels pressupostos i tots dos posen en marxa obres que reclamaven els territoris fa temps.
Un paquet d'infraestructures que són obres que Esquerra ja va aconseguir incloure els pressupostos generals de l'Estat en la negociació amb el PSOE. El govern català va exigir posar en marxa aquests projectes al mateix temps que el tram de la Ronda Nord, el tram de la B40, que s'ha de fer entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. Una obra que els socialistes van posar com a condició per donar llum verda als pressupostos de la Generalitat.
I sobre això, Teresa Jordà, número 2 de la llista electoral d'Esquerra per Barcelona, a les eleccions del 23J i també exconsellera del govern, ha detallat a Ràdio Estel que l'acord és bo, tot i que no sigui el model desitjat per Esquerra, però, segons ha dit, Catalunya necessitava uns pressupostos expansius.
Aquest acord que preveu que el govern espanyol pagui les obres del tram Terrassa-Sabadell, però que les executi la Generalitat. Jordà ho ha dit en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Això vol dir que no es farà ni un pam de carretera que primer no s'hagi cobrat?
Hauria de ser així. Hauria de ser així, crec que sí, no? És l'obvi, lo lògic, perquè al final, escolta, al final els encaixos amb les mans i els acords amb les mans es fan amb aquells que compleixen.
La B40 que es posa en marxa, però a canvi també ho fan d'altres infraestructures, com millores a l'Eix Pirinenc, les connexions amb la Nacional 2 al Maresme o a les autopistes AP2 i AP7, tot per un valor de 900 milions d'euros.
I des de l'Ajuntament de Sabadell aquest acord s'ha rebut com aigua de maig. Aquest matí en parlava l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés.
Hi ha acord del territori, hi ha acord de tothom, hi ha acord de la Generalitat, de l'Estat, dels ajuntaments. Per tant, una molt bona notícia. Sabadell necessita aquest sistema de rondes per poder seguir creixent i, sobretot, per treure trànsit rodat de la ciutat. Per tant, és una molt bona notícia.
L'alcaldessa Ferrés ha anunciat que demanarà una reunió amb el govern català abans de les vacances d'aquest estiu per començar a definir ja el traçat. En tot cas, ha dit que les obres d'aquesta ronda B40 no es preveu que comencin fins d'aquí a 3 o 4 anys. Qui també ha rebut satisfactòriament aquest acord és la patronal Foment del Treball.
A través de Twitter han assegurat que és una infraestructura rellevant per a la mobilitat i la competitivitat del Vallès i han recordat que era un dels punts pactats en els darrers pressupostos de la Generalitat i en aquest sentit han assegurat que honorar els acords ajuda a l'estabilitat. Durant els últims anys, Foment del Treball ha defensat reiteradament la necessitat d'executar la infraestructura i l'ha qualificat d'una de les més estratègiques i cabdals per a Catalunya.
Obrim ara bloc electoral amb la mirada posada ja a les eleccions generals del 23J, on per ser aquest dijous a la mitjanit comença ja la campanya electoral. Roger Montañola, candidat del PDeCAT, no tanca la porta a investir Alberto Núñez Feijó o a Pedro Sánchez. Ho ha assegurat avui des de Ràdio Estel. Montañola defensa que només investiran a Feijó si no hi ha negociacions amb Vox pel mig.
Sigui vencedor Feijó o sigui vencedor Sánchez, si volen els vots del nostre espai polític, hi haurà una sèrie de condicions, totes beneficioses per Catalunya, totes que tenen a veure essencialment amb qüestions econòmiques i d'infraestructura i del dia a dia a Catalunya, que si les compleixen, i paguen per avançat, per cert, doncs poden tenir els nostres vots. Jo crec que hem perdut una mica la noció en general en aquest país nostre, el que és la política. És que a mi el que em sembla irresponsable és dir, no, miri, nosaltres anem al Congrés dels Diputats però no parlarem amb ningú. L'únic que farem és dir que estem molt enfadats. Si aquesta és la voluntat a altres propostes polítiques, em sembla que és la de Junts per Catalunya, doncs endavant, cadascú que faci el que vulgui.
El cap de llista del PDeCAT també defensa que el partit es presenti a les eleccions del 23 de juliol, a diferència del que va dir fa uns dies Artur Mas aquí a Ràdio Estel, al programa La Caravana, quan va assegurar que no s'hi haurien d'haver presentat.
Per Montañola és important concórrer en aquests comicis perquè cal, diu, un partit que es diferenciï de Junts, que ha optat per una candidatura que és propera a les tesis independentistes de Carles Puigdemont.
I encara sobre aquests comicis, després de confirmar que no derogarà la reforma laboral, ara el candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura en una entrevista avui al Financial Times que tampoc eliminarà els impostos extraordinaris a la banca i a les energètiques, tot i que sí que els revisarà.
Feijóo afirma que l'impost dels beneficis està mal dissenyat i que, abans de prendre decisions, parlarà amb els bancs i les elèctriques sobre com l'Estat pot demanar la seva solidaritat i aportacions per superar el profund deute i dèficit públic. El govern espanyol calculava ingressar uns 3.500 milions d'euros entre 2023 i 2024 amb aquest import que té el vistiplau de Brussel·les.
I sobre el fet que Pedro Sánchez pugui acabar necessitant els vots de Junts per ser investit, el PSC confia que li acabin donant suport per evitar un futur govern del Partit Popular. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del PSC, Elia Tortolero, apel·la a la responsabilitat de Junts i defensa que les relacions són bones perquè han tancat diferents pactes arreu de Catalunya.
Esperem que la gent voti el 23 de juliol, esperem quina és l'aritmètica i quina és la decisió que prenen, però els partits de Catalunya han de ser molt conscients de que Catalunya ens va molt millor quan el president Sánchez està al capdavant.
Des de Junts diuen que no donaran els seus vots al PSOE si no reconeix el dret a l'autodeterminació de Catalunya.
Ni un sol vot de Junts, i això també ho volem deixar molt clar, anirà a ningú que pretengui seguir espoliant i mentint els ciutadans i els treballadors de Catalunya. A ningú que segueixi negant el dret nacional a l'autodeterminació del nostre país.
Ho ha dit Míriam Nogueras durant la presentació de la campanya de cara al 23J amb el lema «Ja n'hi ha prou, tens l'oportunitat de canviar-ho tot». Els juntaires també han aprofitat l'acte per carregar contra Esquerra perquè diuen que aquesta legislatura han regalat els vots de Pedro Sánchez i pensen que això ha estat un fracàs.
Gràcies, Judit. I mentrestant, els sindicats, Comissions Obreres i UGT fan una crida a la ciutadania a anar votant aquestes eleccions del 23 de juliol i a apostar per partits d'esquerres. Les dues organitzacions demanen als votants que es mobilitzin i no en donin per fet que hi haurà un govern de Partit Popular i Vox.
Ho han dit aquest migdia els secretaris generals d'UGT i Comissions Obreres, Camil Ros i Javier Pacheco, que han criticat la proposta d'alguns sectors independentistes de no anar a votar.
Hi ha situacions, i ja es va veient, doncs, a què ens pot portar un pacte PP-Vox, no? Ja és una cosa evident que ja està passant, per tant, és possible que passi si sumen.
I evidentment no podem respectar allò que no sigui l'apel·lació democràtica. Jo penso que cridar a la devaluació democràtica, que significa la no participació de la ciutadania a les urnes, doncs no justifica ni tan sols els anhels polítics que qualsevol espai de la societat ha de plantejar-se.
Tots dos líders sindicals també han reivindicat els acords amb els agents socials assolits durant aquesta legislatura i que han permès, diuen, per exemple, que el salari mínim interprofessional hagi passat dels 735 euros al 2018 als 1.080 euros actuals.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Són les 2:19. El govern espanyol i la Comissió Europea amb Pedro Sánchez i Ursula von der Leyen al capdavant es reuneixen a aquesta hora a Madrid per analitzar l'agenda de la presidència europea del Consell de la Unió Europea, una presidència que ha començat aquest dissabte i que s'estendrà fins al proper 31 de desembre.
I un dels objectius d'aquest mandat serà culminar el pacte sobre la migració i l'asil. Aquest, però, no serà l'únic objectiu. Aquesta tarda els comissaris de von der Leyen es reuniran amb els ministres espanyols per posar sobre la taula aquelles problemàtiques que més preocupen Espanya i poder marcar l'agenda política comunitària dels propers mesos.
Encara no ha transcendit que s'haurà acabat decidint en tota aquesta reunió, però tot plegat ho coneixerem d'aquí uns minuts en la compareixença que han de fer posteriorment el mateix Sánchez i també Ursula von der Leyen. Tot el que s'hi digui ho ampliarem, com sempre, en els butlletins informatius d'aquesta tarda aquí a Ràdio Estel. Paral·lelament, la Comissió Europea presentarà aquest dimecres una llei amb l'objectiu de reduir obligatòriament el malbaratament alimentari un 30% de cara a l'any 2030. En aquest nou paquet legislatiu també es vol regular les noves tècniques genòmiques per millorar els cultius gràcies a l'addició de l'ADN de les plantes.
La proposta de la Comissió, que s'haurà de negociar amb els Estats membres i el Parlament Europeu durant la presidència justament espanyola d'aquest Consell de la Unió Europea, s'emmarca dins de l'estratègia de biodiversitat per dotar la Unió Europea d'un sistema alimentari més sostenible i que garanteixi la producció agrícola a llarg termini. D'altra banda, també es vol reduir el menjar que es llença als restaurants, supermercats i a les cases en un 30%. Aquesta reducció serà d'un 10% per a l'àmbit de la manufactura i el processat, amb una actualització prevista per a 2027.
I encara amb la mirada posada a Europa, aquest dilluns ha obert a la ciutat holandesa de La Haia una oficina especial que recollirà proves per investigar els crims de Rússia contra Ucraïna. El nou despatx, batejat com a Centre Internacional per l'enjudiciament del crim d'agressió contra Ucraïna, també comptarà amb la participació de diversos fiscals de Kiev, de la Unió Europea, dels Estats Units i també de la Cort Penal Internacional.
A la posada en marxa d'aquest centre es presenta com un pas previ de cara a la possible creació d'un tribunal especial per jutjar els càrrecs russos, una petició que ja fa mesos que defensa el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. Per ara, la Cort Penal Internacional no pot processar Rússia per les seves actuacions a Ucraïna, ja que és un estat que no en forma part. Per esquivar aquesta bretxa, la Comissió Europea va proposar diverses alternatives per garantir que Moscou acabi responent pels crims comesos en el marc de la guerra. En aquest sentit, s'espera que les proves recollides per la nova oficina podran ser utilitzades per altres jurisdiccions.
I per cert que aquest matí s'ha sabut que l'escriptora ucraïnesa Victoria Melina, de 37 anys, ha mort per les ferides que va patir en el bombardeig rus de la setmana passada a Kramatorsk, que ja ha deixat 13 víctimes mortals més. Els míssils van impactar sobre una pizzeria on es trobava l'escriptora i damunt també d'un centre comercial. A Melina estava documentant els crims de guerra de Rússia al seu país. En el moment de l'atac, de fet, estava sopant amb una delegació de periodistes i escriptors colombians.
Estel migdia.
I tornant a Catalunya, Unió de Pagesos ha començat avui la marxa per portar desenes de tractors de tot el país a la protesta que hi ha convocada dimecres davant del Ministeri d'Agricultura, tot plegat perquè denuncien que el govern central no concreta com es distribuiran les ajudes al sector per fer front a la sequera.
Des del sindicat recorden que són un sector que ha patit per doble aquesta sequera que vivim perquè diuen no ha plogut i tampoc han pogut regar tant com voldrien per les restriccions imposades per la manca d'aigua als embassaments i rius catalans. També creuen que, amb tot, el govern espanyol està deixant de banda els pagesos catalans. És Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
No contemplo, com a mínim, no té una certa celeritat per donar resposta. Sabem, doncs, que a nivell d'Europa, que precisament a partir d'ara, doncs, l'Estat espanyol presideix, doncs, hi ha un fons, doncs, de crisi que hauria també, no solament pel tema de la crisi d'Ucraïna en alguns països, i hauríem d'acabar, diguem, com hi ha suports directes perquè la gent, doncs, aquest any pugui acabar passant i l'any que ve puguin continuar sembrant.
I per cert que, parlant de sequera, la comunitat de regants dels canals d'Urgell han aprovat gairebé per unanimitat destinar l'augment de reserves que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va autoritzar la setmana passada a salvar la collita dels fruiters. En total són 50 hectòmetres cúbics d'aigua.
I amb aquestes 9.300 hectàrees que els pagesos podran, amb aquestes hectàrees, volíem dir, els pagesos podran fer 4 torns de rec. A banda, una part de l'aigua també es guardarà de cara a la pròxima campanya. Per contra, la mesura deixarà perdre unes 13.000 hectàrees de cereal d'estiu i farratge, cultius que ara ja no es poden regar.
I l'empresari Josep Santacreu ha presentat avui la seva candidatura per presidir la Cambra de Comerç de Barcelona sota el nom de Badempresa. Ho fa amb la voluntat de revertir la marginació que, a parer seu, ha patit aquest organisme els darrers anys.
En un acte celebrat al Cercle d'Economia, l'antic conseller delegat de la Seguretat DKV s'ha desmarcat de la politització que veu en la candidatura Eines de País, de perfil independentista i recolzada obertament per l'Assemblea Nacional Catalana.
que la cambra l'han de liderar els empresaris i els empresaris, com els que estem nosaltres aquí, la nostra candidatura, doncs hi haurà empresaris independentistes, federalistes, fa poc un em deia federalista, jo sóc federalista, jo no sé on hauria de votar, però dir, tenim una varietat, a ningú li hem preguntat, el que sabem perquè algú ho explica, igual que no li preguntem a ningú de quina religió és ni altres coses.
El directiu, que també ha criticat la deriva econòmica de la cambra i alertat dels mals resultats comptables dels darrers exercicis.
I els Mossos d'Esquadra van denunciar 370 ciclistes durant l'última campanya policial que es va fer a principis d'aquest any. La majoria van ser per distraccions i per circular posant en risc la seguretat. A més, cada dia van posar 150 denúncies a conductors de patinets elèctrics, sobretot per incomplir les condicions de circulació o per no portar el casc obligatori.
I per això, des d'avui fins diumenge, el Servei Català de Trànsit ha engegat una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta en zona urbana i interurbana. Es controlaran les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, d'entre d'altres. També es vigilarà l'ús del casc homologat en els casos que correspongui i el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit. A més, també es vigilarà la resta d'usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes. També hi haurà una campanya preventiva de conductors de patinets en l'àmbit urbà per vigilar conductes inadequades.
I també la policia catalana investiga l'aparició d'un cadàver en un congelador que ha aparegut en un bar de Sant Adrià del Besòs. Segons expliquen les autoritats a Ràdio Estel, tot apunta a què seria un suïcidi.
Segons ha avançat Metrópoli Abierta, aquest diumenge el cadàver seria el mateix propietari del bar. L'home, d'uns 50 anys, estava totalment congelat quan la policia el va trobar i, segons fonts policials, el cadàver no tindria signes de violència.
I us ho explicàvem al començar. Un home de 30 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'haver assassinat a una dona a Salou, a l'hotel Magnolia, aquest diumenge a la nit. Tot apunta, segons els investigadors, que agressor i víctima, tots dos d'origen europeu, eren parella i estaven de vacances a Salou.
Els fets haurien passat a 2:15 de la nit, quan els Mossos han rebut l'avís de l'hotel alertant que hi havia una dona ferida de gravetat. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van constatar que hi havia una dona estirada a terra i un home al seu costat que presentava una ferida que s'hauria produït ell mateix. Els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. Tot apunta que hauria mort en mans de l'home estrangulada. El presumpte autor dels fets ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per la ferida que tenia al canell. La investigació està ara sota secret d'actuacions.
Sí, l'Ajuntament de Salou ha convocat un minut de silenci a les 7 de la tarda d'avui per condemnar aquest crim masclista. L'acte comptarà amb la presència de la consellera d'Igualtat, Tània Verge, que en un tuit ha reaccionat a aquest amor i ha dit que el masclisme no fa vacances, mentre ha donat suport als familiars de la víctima.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Le pido una baguette y me dice, ¡olala, qué francés! Hombre, también comerán sus chapatitas y esas cosas. ¿O solo baguettes? Uf, esto tiene miga.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Oh.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La seu d'Urgell. 105.0.
Gairebé 2:45 de la tarda obrim avui la informació local i comarcal a la comarca de la Garrotxa, on des de divendres al matí els municipis de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles a la Garrotxa, com dèiem, es troben sense servei de telefonia i també de dades 3G del mòbil. Els afectats són els clients de Movistar. Segons els tècnics d'aquesta companyia, tot plegat és conseqüència de la tempesta elèctrica de dijous a la nit en aquesta zona, que va malmetre l'antena que dona cobertura a la Vall d'Hostoles.
Des d'aleshores, el servei no ha funcionat amb normalitat i, segons l'Ajuntament de les Planes, Movistar no hauria enviat operaris fins ahir diumenge a resoldre aquesta incidència. A hores d'ara encara no saben quan podran tornar a la normalitat. És l'alcalde de les Planes, Marc Puig, en declaracions a Ràdio Estel.
Els tècnics de Movistar van poder-hi parlar i ens van comunicar que hi havia aquesta problemàtica, que s'havien cremat tota la instal·lació elèctrica de l'antena. Esperem que ara això es pugui solucionar el més aviat possible amb les conseqüències que això comporta, perquè hi ha cases que el servei de teleassistència tampoc els funciona, però també els establiments del municipi no poden fer els cobraments a través de targeta de crèdit.
Puig també ha explicat que no és la primera vegada que tenen aquest tipus de problemes a Movistar i Endesa i ha denunciat que se senten desatesos per part d'aquestes grans empreses.
I a la Fatarella, a la Terra Alta, mig centenar de persones s'han posat a la pell de soldats republicans, de falangistes i de civils per fer una recreació històrica de l'entrada de les tropes republicanes al juliol de 1938. La proposta ha reviscut la retirada de l'exèrcit franquista instal·lat a la vila durant 3 mesos.
L'acte, que no es feia des de 2017, s'emmarca en el 85è aniversari de la Batalla de l'Ebre. El president de l'associació Los Riu, Àlex Sambró, ha reivindicat el fet d'aquest exercici.
Creiem que aquests actes s'han de fer per a recordar, per no oblidar, per a transmetre a les generacions futures el que va passar, explicar, fer memòria i, en definitiva, que no torni a passar una guerra, que no torni a passar les barbaritats que es fan dintre d'una guerra. Estem veient com guerres, l'actual guerra d'Ucrània, que la tenim a Europa, i tot el que s'està fent.
I d'altra banda, aquest dissabte s'han col·locat també llambordes dels Stolperstein en honor a 6 veïns deportats als camps d'extermini nazi. A més, l'associació Los Riu, que també prepara un acte per a principis de novembre, on hi participaran altres entitats d'Itàlia, Anglaterra, Estats Units, Holanda, França i Alemanya, per recordar els brigadistes internacionals.
I de punta a punta pugem ara fins al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, on han detectat i protegit ous de corriol cama negra, una espècie greument amenaçada i que ha necessitat d'una especial protecció per evitar que els esclafin. I és que aquest tipus d'ocells no nidifica a zones més elevades, sinó que ho fa a la sorra de la platja. Aquest fet els posa en perill de morir esclafats.
A més, el període de nidificació, que coincideix amb el de major massificació a les platges, i per aquest motiu, els treballadors del Parc Natural intenten protegir aquests animals quan fan aquesta posta dels ous. A l'Empordà ho fan gràcies a uns tancats i també a la recuperació de les dunes. Per aquest motiu, la població de corriol cama negra de l'Empordà és una de les poblacions que més creix a tota Europa. L'ornitòleg Joan Burgas explica la particularitat d'aquest ocell.
El corriol cama negra és una espècie d'ocell que és especialista de platges i la seva zona de nidificació és les platges. Fan el niu a terra, fan un niu que és una petita cassoleta, que és una petita concavitat a la sorra mateixa, i on ponen, acostumen a pondre 3 ous, que els ous són d'una coloració molt semblant a la sorra.
Burgas, que també ha explicat que s'ha passat d'unes 25 parelles de corriol ara fa 10 anys a les 70 actuals gràcies a la feina que diu s'ha fet de conservació i preservació des del parc. En aquest sentit, han animat a tothom a respectar la zona i les senyalitzacions per evitar fer mal a aquesta espècie.
I marxem ara fins a Aitona, la comarca del Segrià, on preveuen repartir prop de 1.000 quilos de fruita entre un centenar de persones d'arreu de Catalunya que han apadrinat un arbre fruiter aquests mesos en el marc del projecte Fruiturisme. De fet, una cinquantena de persones ja han pogut collir amb les seves pròpies mans aquest dissabte uns 250 quilos de préssec roig, préssec pla i nectarina, mentre que el cap de setmana vinent s'espera que en recollin uns 300 quilos més.
I l'Ajuntament d'Aitona, que també enviarà prop de mig miler de quilos de fruita a les persones que no han pogut assistir a l'activitat presencial, l'experiència, que també combina rutes guiades pels camps i pel nucli antic, l'impulsa al consistori per tal d'atreure visitants i promocionar també el seu producte de proximitat. És la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Aitona, Maria Antònia Arroyo.
És una experiència única, o sigui que és la desconeixen, i poder veure un arbre en la seva fruita i poder-la collir directament en les seves pròpies mans i després que l'acabi de collir i posar a menjar aquella fruita directament al camp, és una experiència molt propera, molt agradable i molt bonica. A més, després els oferim un esmorzar de pagès, on se troben tots junts, esmorzant al camp, a l'aire, entre els arbres.
Amb tot rotllo que ha explicat que en aquesta tercera edició han incrementat el nombre de participants respecte als primers anys, pel que fa a la procedència d'aquests visitants, la major part són de diferents punts de Catalunya, com Barcelona, Tarragona, Girona, Ripoll o Manresa, tot i que enguany també avui, en aquest any, han participat persones d'origen ucraïnès.
I al Bages, concretament a Súria, avui ha començat la 18a campanya d'excavacions arqueològiques al Puig de Sant Pere. Ho fan amb l'objectiu de seguir aprofundint en la recuperació del patrimoni local en aquest espai patrimonial de les Guixeres. Les troballes aquesta nova edició seran presentades en la visita de cloenda que es farà el proper divendres 14 de juliol.
I com en les anteriors edicions, la campanya d'excavacions l'organitza l'Ajuntament de Súria amb l'autorització del Servei d'Arqueologia de la Generalitat i el suport també de la família que és propietària dels terrenys on hi ha aquest Puig de Sant Pere. Aquest indret ha estat el centre de treballs de les darreres edicions d'aquestes campanyes. Durant l'any passat s'hi van localitzar restes de diferents elements constructius i restes d'objectes i materials d'origen medieval que refermen la importància d'aquest jaciment com un dels nuclis humans originals de la població de Súria.
I acabem avui a Banyoles, on l'Ajuntament preveu començar aquesta setmana les obres a la llar d'infants de la Balca per ampliar-la i tenir 33 noves places des d'aquesta setmana. Per tant, els infants ja s'han traslladat a l'escola de Can Puig perquè les màquines puguin treballar en aquest centre.
I l'alcalde del municipi, Miquel Noguer, que ha detallat que amb aquesta ampliació el municipi tindrà 107 places públiques i que és la major oferta que ha tingut mai el municipi. Noguer confia que hi hagi prou places per a totes les famílies i ha recordat que hi ha uns 150 naixements a l'any a la ciutat d'aquesta. D'aquesta manera, l'alcalde de Banyoles, que respon a les crítiques per la manca de places que la ciutat mai ha tingut, diu problemes amb la llar d'infants i confia arribar a un equilibri amb l'oferta privada.
Gràcies, Pere Dugas. I 36 minuts, coneguem la informació esportiva d'avui. Parlant de Joan Laporta, que admet que el Barça encara té pagaments pendents amb Leo Messi. El president blaugrana assegura que no es posaran al dia amb l'argentí fins l'any 2025.
Sí, segons ha explicat aquest matí Joan Laporta en una entrevista a La Vanguardia, són diners que en el seu moment es van diferir i que es van anar pagant poc a poc sense que interfereixin gaire en el fair play financer del club. A més, Laporta també ha explicat que ha advertit el tècnic del primer equip, Xavi Hernández, que s'equivoca quan demana incorporar un mig centre perquè no permet que el planter progressi, i també ha assegurat que el femení no jugarà a Montjuïc perquè és un estadi on s'hi fan molts actes i molts concerts i l'Ajuntament de Barcelona els limita molt. Per tant, Laporta ha afegit que l'equip de Jonathan Giraldez mereix jugar en un estadi on l'aforament sigui superior al del Johan Cruyff durant els partits de Champions i que per això plantejaran que aquests partits es juguin en altres estadis de Catalunya.
I per cert, que el club també ha informat avui de com estan les obres de l'estadi olímpic Lluís Companys, el que ha de ser la casa del primer equip fins al novembre de l'any que ve.
Les obres d'adequació, que costaran uns 20 milions d'euros, van començar el desembre del 2022 i l'última fase està a punt de començar el dia 8 d'agost ha d'estar tot a punt, perquè serà quan se disputarà el primer partit, serà el del Gamper contra la Lazio, i al cap d'uns dies s'hi jugarà el primer partit de Lliga. Ara per ara s'han fet obres a les sales VIP, a la llotja, a les grades de premsa, vestidors i al terreny de joc, i a l'última fase, que començarà en 3 setmanes, es posaran cadires a les grades, es col·locaran les de les zones VIP, i també s'instal·larà el bar, les càmeres de tracking i les de fora de joc, i es processarà el muntatge de les banquetes i de les porteries.
I d'altra banda, Joan Laporta també ha confirmat l'interès per fitxar el davanter turc Arda Güler.
El Barça tindria molt encaminat el fitxatge del jugador de 18 anys. El turc podria arribar al club, de fet, aquesta mateixa temporada, o bé tancar un acord de cara a la temporada que ve.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues, el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya. Lo quieren todos los clubes importantes de Europa y nosotros, pues, bueno, sí que estamos hablando con el Fenerbahçe.
Deco ha estat l'encarregat de capitanejar aquestes negociacions, i a banda del conjunt blaugrana, el Real Madrid i el Milan també ja estan interessats en la contractació d'aquest futbolista, un migcampista que és ofensiu i que aquesta operació rondaria els 22 milions d'euros.
I atenció a aquesta notícia, perquè la policia podrà aturar un partit de futbol per evitar un altre cas Vinícius.
El Ministeri de l'Interior ha decidit reforçar el paper de les autoritats policials, i els responsables de seguretat podran ordenar desallotjar l'estadi si hi ha un episodi de racisme. Segons el diari El País, podran dir-li a l'àrbitre si el partit s'ha d'aturar, o inclús si s'ha de suspendre de manera temporal o definitiva quan hi hagi incidents racistes greus. Tot i així, l'última paraula sempre la tindrà el col·lectiu arbitral.
I més coses. Avui arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. El plat fort del dia és el partit entre Novak Djokovic i l'argentí Pedro Cachín.
El camí del serbi per aixecar el seu 24è Grand Slam passa per eliminar l'argentí en primera ronda, en un partit que ha de començar d'aquí a pocs minuts. També a aquesta hora comença el camí de Roberto Bautista i Bernabé Zapata, i ara mateix hi ha en marxa el partit que enfronta Albert Ramos amb el polonès Hurkacz i el de Jaume Munar contra Josh Isner. El número 1 del món i cap de sèrie, Carlos Alcaraz, no ho farà fins demà contra el francès Jeremy Chardy, igual que Paula Badosa, que s'enfrontarà a la nord-americana Alison Risk.
I el Barça d'handbol fa oficial el fitxatge de Jaime Gallego.
El pivot de 21 anys ha firmat per 2 temporades i prové del Torrelavega, on va fer una mitjana d'una mica més de 2 gols per partit.
Una satisfacción enorme porque, bueno, como todo chaval que empieza a jugar a balonmano, pues siempre sueña con llegar al mejor equipo del mundo, y pues estar aquí para mí supone un sueño cumplido y un reto muy bonito por delante.
El madrileny de gairebé 2 metres i que arriba per cobrir la baixa de Ludovic Fàbregas s'ha passat l'última temporada recuperant-se d'una lesió al genoll, però amb només 20 anys es va entrenar amb la samarreta de la selecció espanyola gràcies a les bones actuacions que havia fet al club de Santander.
I pel que fa al hoquei patins, aquest migdia s'ha fet oficial el retorn de Xavi Barroso al Barça per les properes 3 temporades.
Aquesta serà, de fet, la seva tercera etapa al club blaugrana. El jugador de Caldes de Montbui es va formar a la Masia, on s'hi va estar fins al 2012. Després va entrar en dinàmica del primer equip durant 5 temporades, i el 2018 va marxar 5 anys a Portugal, on va estar 2 cursos defensant els colors de l'Oliveirense i 3 del Porto. Ara Barroso torna al club blaugrana amb la màxima ambició.
Una il·lusió molt gran, tornar a casa, al club que m'ha vist i que també em va fer créixer, ja no només com a jugador, sinó que també com a persona. I alhora que una il·lusió molt gran, també és una responsabilitat molt gran, perquè portar aquesta samarreta, aquests colors, aquest escut, implica una responsabilitat molt gran, t'obliga a guanyar-ho tot, i també una ambició, doncs total.
I qui també ha fet oficial el fitxatge d'un jugador pels propers 3 anys és el Reus Deportiu, que avui ha confirmat que incorporarà fins al 2026 Martí Casas, provinent del Calafell.
I el projecte del Reus és molt il·lusionant, i crec, doncs, que ara, doncs, amb aquesta nova etapa, crec que podem aconseguir aquest títol desitjat, que jo crec que el Reus està fent molts mèrits per emportar-se un títol amb tantes finals jugades, i crec que falta, doncs, el passet, que treballarem perquè aquest passet doncs es faci aquest any.
El davanter de Mataró ha estat el màxim golejador d'aquesta Hockey Lliga.
I encara en hoquei patins, la selecció del Portugal ha guanyat la Golden Cup, que s'ha disputat aquest cap de setmana a Sant Hipòlit de Voltregà. Catalunya ha quedat tercera després de guanyar França per 7-4.
Els catalans han aconseguit fer un gran partit contra la subcampiona d'Europa i bronze en el Mundial, i tanca aquesta competició amb un tercer lloc. El partit va ser la repetició de la final de la primera edició, jugada a Olot, i que es va acabar amb triomf català. Portugal va derrotar Itàlia per 4-2 i va guanyar la segona Golden Cup. Tots dos equips s'enfrontaran en el primer partit de l'Europeu que arrenca d'aquí a dues setmanes a Sant Sadurní d'Anoia.
I en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha informat del fitxatge de Marc Tolrà per les properes dues temporades.
El de Vilassar de Mar prové del Llevant i demà estarà presentat com a nou reforç de l'Indústria. El tanca té 32 anys, ha defensat els colors del Barça, el Benfica, el Pozo Murcia i el Llevant, que és l'equip amb qui acabava contracte després del seu descens a segona.
I en bàsquet, Espanya s'ha convertit en la nova campiona del món sub-19 després de vèncer França 73-69.
Aquest és el segon mundial que aconsegueix el combinat espanyol en la seva història. Feia 24 anys que Espanya no aconseguia un campionat del món sub-19. El primer va ser el 1999 a Lisboa, amb la generació formada per Pau Gasol, Juan Carlos Navarro i Felipe Reyes.
I aquesta matinada la selecció espanyola ha conquerit l'or de la Copa del Món de Los Angeles després d'imposar-se a Itàlia en la final per 10-4.
Fins ara, aquesta competició que es deia Lliga Mundial i ara Copa del Món, Espanya havia obtingut 5 podis, 3 plates i 2 bronzes, però mai l'havia guanyat l'or. Amb aquesta victòria, el combinat dirigit per David Martín arriba en plena confiança al Mundial de Fukuoka, que arrenca en dues setmanes.
I encara dos apunts més, el primer en ciclisme, aquest migdia ha arrencat la tercera etapa del Tour de França.
La primera etapa se la van portar Adam Yates, la segona etapa el ciclista Víctor Lafay, que va ser el primer en aixecar els braços, i ara hi ha en marxa la tercera etapa, que comença a Morevieta Echano i va fins a Bayonne.
I en atletisme, Jael Bestué s'ha penjat la medalla de bronze a la Diamond League d'Estocolm.
La velocista de Sant Cugat ha marcat un temps de 22,59 segons en els 200 metres llisos. Només l'han pogut superar les dues atletes britàniques, Daryl Neita i Dina Sheresmith, que és la vigent campiona del món, i Esther Guerrero, per la seva banda, ha acabat desena en la cursa de 1.500 metres.
Gràcies, Anna. Gairebé 3:45 de la tarda. Avui és dilluns, per tant, toca saludar el company Xavier Pastor. Una actualitat de la setmana política que ve marcada per aquestes eleccions del 23J que hem anat parlant les darreres setmanes, aquesta setmana de la campanya electoral. Abans d'entrar en matèria, saludem primer Xavi Pastor. Xavi, què tal? Bona tarda, bona setmana de nou.
Hola, bona tarda, què tal, Xavi?
Abans de parlar de campanya electoral, ara hi entrarem. Aquest cap de setmana ha començat aquesta presidència d'Espanya, no?, al Consell d'Europa. Per tant, preguntar-te, què n'hem d'esperar d'aquesta presidència que ve marcada per la campanya electoral que comença dijous a la mitjanit?
Doncs això que dius tu, que pot començar amb el president Sánchez i pot ser que continuï amb el president Feijó. No ho sé, eh? Pot ser que ens acabi passant això. Bueno, tanmateix, avui estava mirant quines són les línies, no?, de treball que planteja aquesta presidència espanyola a nivell europeu, i independentment que canviïn de pugui haver-hi un canvi de presidència per la persona, al capdavant, no veig que tampoc hi hagi... És a dir, que els europeus hagin de patir molt, no?, parla de reindustrialització, no? Es parla de tot el tema de medi ambient, es parla, suposo que aquest potser és aquest el tema de la justícia social i econòmica, pot ser allà on suposo que, per exemple, per la campanya electoral que estem veient, pels temes que van proposar els diferents candidats, pugui haver-hi, doncs, alguna modificació en el plantejament, i es parla, doncs, que potser aquest és el tema estrella, no? Que no acaba de, suposo que no acaba de convenir molt als catalans i les catalanes, que és aquest, això que en diu la unitat europea. Ho dic més que res perquè, com que al final Europa són estats, i els estats el que fan és blindar-se davant de qualsevol tipus de diversitat nacional o ètnica, no? Ho hem vist aquí a Espanya, ho veiem a França, ho veiem també a altres països com Itàlia, que doncs, aquesta unitat europea era una més per una qüestió d'Europa cap enfora, no? Pel tema de la crisi entre Rússia, de la guerra entre Rússia i Ucrània, que no pas una qüestió més interna, que és un dels grans conflictes avui de la Unió Europea, no? De tots aquests territoris que, doncs, que tenen aspiracions nacionals i que no veuen els seus estats la possibilitat de desenvolupar-se. I suposo que els europeus heu estat contents amb el Sánchez perquè amb la seva presidència, no?, s'ha aplicat allò que va dir el ministre Borrell, ara també el capdavant de la defensa europea, que era aquesta campanya de l'ibuprofeno, no? De desinflamar el conflicte català, que sembla, no?, que s'ha desinflamat per com va i per les declaracions del mateix Sánchez, no? Dient que no hi haurà referèndum a Catalunya i que tampoc cap a la Constitució. Per tant, reforçament dels estats, jo et diria, si hagués de fer un titular, no?
Veiem també com ho acaba jugant Pedro Sánchez al seu favor el fet de presidir aquest Consell Europeu, perquè, com dèiem, aquesta setmana comença campanya electoral. Més enllà de com afectarà aquesta presidència del Consell d'Europa a la campanya, però com creus que es presenta la campanya electoral? I si penses que el debat anirà... Podrà anar més enllà del discurs de la por a un possible pacte entre PP i Vox, si els partits estaran per altres coses i no tant per aquesta baralla?
Jo crec que tant el PP com el Partit Socialista Obrer Espanyol li interessa polaritzar, confrontar la campanya al màxim amb aquesta divisió d'entre uns i altres. És a dir, o governa PP o governa el PSOE, o governa el PSOE o governa el PP. Perquè els interessa que la gent, doncs, al final les acabi votant amb ells i que aquest vot no es dispersi a l'extrema dreta o a l'extrema esquerra. Per tant, jo crec que anirà per aquí. El que sí que és veritat, i el que estem començant a veure, que no és cap novetat, però que sí que comencem a veure, és això que et deia fa unes setmanes enrere, no? Que sembla que el relat o les propostes sí que pot ser que tinguin un component més social, en el cas del PSOE, no? Quan parla de LGTBI, parla del tema de la violència masclista, i en canvi estàs parlant de la violència intrafamiliar, no? Aquests elements més socials respecte a aquests col·lectius, però el que sí que veiem i em fa preocupar és que hi ha un acord bastant... Bueno, que ja va existir en el seu moment entre uns i altres respecte a Catalunya, no? Que respecte a la qüestió catalana, i que pot donar peu... Jo ho deixo caure aquí, però se li va preguntar ahir al president Aragonès, però jo penso que pot estar al damunt de la taula després de la votació a l'Ajuntament de Barcelona del PP a favor del Partit Socialista, de si vera cap a Collboni, que pot ser que es doni una coalició entre el PP i el PSOE al capdavant del govern, sense Sánchez, evidentment, perquè jo només veig aquesta coalició en el cas que guanyi el PP, però es podria donar, perquè la campanya del PP, com deies, tu em preguntaves la setmana passada, està molt basada en això que en diuen és el sanchismo, no? Uh-huh. D'atacar molt directament el president, bueno, perquè actualment doncs, hi ha una... No? Això arriba molt més ràpid a la gent que no pas determinades propostes polítiques. Uh-huh. Per tant, potser estem davant d'una coalició d'estat, és a dir, que on els partits perifèrics, els partits com Bildu, Esquerra, Junts, PDeCAT, Partit Nacional de Sabasc, no tinguin cap tipus d'influència en el govern i siguin dos partits centralistes els que acabin manant, no? Mm-hmm. Que no.
Xavier, no tenim més temps avui per tractar. Volíem preguntar-te també pel tema de França, però, si et sembla, ho passem per la setmana que ve, que segurament el conflicte a França encara no s'haurà resolt, totes aquestes protestes, aquestes baralles. Així que ho deixem avui aquí i ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé, estupendo.
Vinga, que vagi bé. Bona tarda.
Que bé, vinga, bona tarda.
Va, 9 minutets, encarem el programa, però abans saludem l'Olma Giró, que ja tenim aquí a l'estudi. Què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavi.
Avui
bon
ens porta propostes de tots els tipus. Comencem parlant de llibres, amb un nom propi avui, la cultura, és el de l'escriptor Martí Domínguez, que és el nou Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic i s'ha endut per la seva obra Del Natural.
I l'obra és un assaig molt personal d'aquest autor que recorre la història de la pintura i ho fa a través de la presència de la natura en l'art. Del Natural arribarà, encara haurem d'esperar una mica, perquè les llibreries hi serà a partir de l'octubre, de la mà d'Edicions 62, un premi que s'atorga cada any a obres originals inèdites en català i que està dotat de 6.000 euros. El jurat, que ha destacat de Domínguez? Doncs la seva capacitat per aconseguir fer un recorregut per la història de la pintura, tenint com a principal fil conductor la percepció de la natura. També destaquen que és capaç d'explicar la representació, o sigui, des de la representació d'un xai per part de Giotto fins a les dones de Paul Gauguin, pintades a la Polinèsia, passant pel Renaixement italià, pel flamenc i pels pintors romàntics impressionistes. És a dir, que és capaç de repassar una mica tota la història. Domínguez, per cert, que també és autor de L'esperit del temps, que ja va rebre un altre premi, en aquest cas, el Premi Òmnium a la millor novel·la l'any 2019 i també l'any 2022 la seva obra distòpica Mater va ser distingida amb el quart Premi Proa de novel·la. Déu-n'hi-do.
Doncs Domínguez, que no para de recollir premis, avui també aquest Bones Lletres d'Assaig Humanístic. Parlem també avui de cultura popular, perquè el bou brufat de Sant Padó del Bages ha guanyat el 14è Festival d'Enceses del Bastiri de Catalunya, que es fa cada any a Artesa de Lleida, un certamen que cada any busca estimular la imaginació i l'enginy al voltant del bestiari de foc català. Les bèsties presenten les seves propostes i un jurat format per experts del món de la cultura popular n'escullen el guanyador.
Ritme de festa major, us podem explicar que aquest any els afortunats han estat els de la colla de Sant Padó, que per cert és del poble d'en Guardiola,
home,
Xavi. Tot plegat
és
perquè...
és un bon bou brufat, en Guardiola.
Vinga, tot plegat, perquè segons els membres del jurat, el bou brufat va fer tres actuacions molt creatives, molt tècniques i molt professionals, perquè se n'ha de saber per ballar aquests balls populars. Tot i que es tracta d'una bèstia que encara no té ni 5 anys, ja és una figura amb un llarg arrelament a les festes d'aquest poble del Bages. En aquest concurs de bèsties de foc també hi han participat el Cargol de Solivelles, el Pau de Foc dels Hostalets de Pierola, també l'Aguilot de Bonastre i, finalment, la Vírbola de Riells.
Deixa'm dir-te perquè no hi va participar el de Cubelles.
Que si no hagués guanyat,
que si no?
Que
no hagués guanyat, evidentment. Deixem enrere un cap de setmana carregat de festivals i d'actuacions musicals arreu del territori català, però no ho fem sense parlar de l'últim, el concert d'Eufòria que es va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona, que aquest diumenge ha plegat, déu-n'hi-do, més de 30.000 fans.
Èxit rotund aquell cap de setmana en els dos primers concerts dels concursants d'Eufòria, que han omplert la pista amb un públic que... És molt bonic això de veure, perquè, clar, engloba totes les edats, des dels més petits, que escoltàvem alguns dels infants que explicaven que era el seu primer concert, el d'Eufòria, i també els més grans, que els acompanyen, obligats o no.
Que serà l'últim concert.
Esperem que no, però en aquest cas, un públic d'edats molt diverses, un concert, Xavi, carregats de sorpreses. La primera ha estat l'actuació de Miqui Núñez, que ha cantat Gelat i ho ha fet amb la guanyadora de l'última edició, la Gimki. També ha trepitjat l'escenari del Palau, ha estat el Lil Dami amb el seu mític supermercat, que l'ha cantat en aquest cas a Menjant, i finalment Lil Dami ha tornat a agafar el micròfon per cantar amb la Gim la cançó de l'estiu T'estimo igual.
Més coses, finalment sí, el funambulista Francesc Nathan Paulin ha estat el protagonista del dret a sortida del festival Grec Ciutat, que aquest any s'ha traslladat als carrers de Barcelona. Ho ha fet enfilat en una cinta situada a 70 metres d'altura que ha recorregut part del Passeig de Gràcia de Barcelona, en concret des de la confluència del Passeig de Gràcia amb Gran Via de les Corts Catalanes fins al portal de l'Àngel. Home, déu-n'hi-do, una bona distància.
Déu-n'hi-do, una bona distància a 70
caminant
metres
ja està pesat
d'altura, caminant amb una cinta de 2 centímetres a 70 metres d'altura. Una imatge digna per emmarcar. I en aquest cas, Paulín s'ha estrenat a Espanya. No havia trepitjat mai el cel, posat un peu al cel d'Espanya, i ho ha fet amb el que ell ha anomenat com a Letra C, que és un acte poètic on camina sobre el fil ferro que hi ha entre les torres de Telefònica i de General i de la plaça Catalunya, en ple centre de Barcelona. La cinta que utilitza, que recordem, a 70 metres d'altura, té només 2 centímetres d'amplada. Ara bé, això sí, el funambulista no patim perquè estava lligat amb dues corretges que estaven unides entre si, per tant, si una es trencava, la segona el mantenia, no
sí,
podia caure.
Sí, però l'ensurt ja te l'emportes.
Sí, però no podia caure, és a dir, podia fer l'ensurt, però el terra no anava. Una actuació que, per cert, ha anat acompanyada de música que ressonava i ha ressonat per tot el Passeig de Gràcia. En aquest cas, de l'artista Jean-Baptiste Julien, una música, com escoltem, força mística i que ha estat acompanyada del testimoni del funambulista que un actor li ha gravat en català. Darrere hi havia la voluntat que els espectadors, tot i tenir-lo lluny, a 70 metres de distància, el sentíssim proper. El funambulista Nathan Paulin va descobrir el món de la slackline, el caminar per cintes que coneixem així més mundanament, quan tenia 17 anys i se'n va enamorar completament. Paulin assegura que el més complicat no és el que fa, sinó tensió obtenir els permisos per fer-ho, i ha deixat molt clar que ell sempre els ha demanat i que mai ha fet res d'il·legal. Per cert que, aprofitant la vinentesa d'aquest recorregut pels aires de Barcelona...
T'has enfilat?
No. Però pels micròfons de Ràdio Estel, qui ha passat ha estat el monitor del grup Active Naturo, Alfredo Martínez, que ha explicat el secret per no tenir por quan un està uns quants metres del terra, que segurament no seran els 70 on estava el funambulista, però per si de cas portem consells per tots.
No mirar cap a baix i no dir no puc, perquè tothom ho pot fer.
Ja ho sentiu, no mirar cap a baix, no dir que no puc, i diu que tampoc posem l'excusa del vertigen, perquè això tothom ho pot fer, això sí que... Si ho vols fer-ho, que no, ningú està obligat a res, però que el vertigen no...
No ha estat l'única imatge del cap de setmana, perquè també ens ha deixat imatges per emmarcar en altres punts del territori, com, per exemple, la Pobla de Segur, on els seus raiers han viscut la 45a diada d'una forma molt especial, i és que aquesta ha estat la primera baixada de raiers com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
De fet, Xavi, tres embarcacions fetes amb troncs de fusta, amb uns 6 tripulants a cadascuna, van salpar des de la presa de Llània i van navegar els 6 quilòmetres que la separen del pont de Claverol. Es tracta d'una jornada que rememora l'ofici de raier i que enguany ha viscut amb especial il·lusió i orgull, ho explica el president dels raiers, Miquel Gordó.
Li vam donar un giro, teníem ganes de donar-li un altre enfoc. A més, aprofitant que havíem sigut UNESCO i tal, vull dir que han coincidit les dues coses i estem molt contents del nou format de festa, tot a vora el riu, una mica més distès, i ha anat tot molt, molt bé enfocat. Moltes activitats pels crios que puguin disfrutar, pels adults també, no? Però una mica enfocat a explicar i a difondre la cultura popular pels més xics. I ha sigut tot un èxit, la veritat.
Mm-hmm. Bones imatges, les d'aquests raiers que vindrien a ser el padel surf del segle XIX.
Mira, no? Mai ser? Més ben dit. Doncs sí. Doncs sí. Va,
i acabem també amb un cap de setmana marcat per actuacions castelleres, que de fet a la Festa Major de Sant Pere. I a Terrassa, els Minyons han estat les grans protagonistes de la Diada Castellera de la Festa Major, on han aconseguit descarregar la Torre de Nova Enfolra i Manilles, el seu primer castell de gamma extra d'aquesta temporada.
Des d'aquí ho celebrem, però també hem d'explicar que aquesta Festa Major de Terrassa ha estat marcada per la polèmica que els capgrossos de la ciutat doncs, es van negar a ballar el tradicional ball de Festa Major amb els regidors de l'Ajuntament per la presència dels nous regidors de Vox a aquest consistori terrassenc. I, per cert, Xavi, explicar que aquest diumenge s'ha viscut una imatge també per emmarcar molt bonica, en aquest cas a l'estany de Banyoles, i és que la colla castellera Esperxats de l'Estany ja ha fet un pilar de 5 dins l'estany i durant el tradicional assaig a l'estany que marca el final del primer tram de temporada. És la primera vegada que porten un pilar de 5 dintre l'aigua.
I que no us perdeu la imatge, busqueu-la, perquè val molt la pena, és una imatge molt maca que n'ha sortit d'aquest pilar de 5 dins l'estany. Gràcies, Olma, demà més.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, demà, si volen, a les dues, ens hi tornem a posar tot l'equip de l'Estel Migdia. Avui a la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara no marxin, perquè fins les 6 s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà.